l'Anna García Busquets, d'aquesta universitat, il·luminarà ara, sobre celebracions públiques i sixcentistes, els emblemes de Francesc Fontanella.
Molt bé, moltes gràcies, Pep. Perfecte. Francesc Fontanella va compondre quatre conjunts d'emblemes, dels quals només tenim el text. Els dos primers es van escriure amb motiu de la canonització de Tomàs de Vilanova el 1658 i de Rosa de Lima el 1671. El tercer, per a la beatificació de Joan de la Creu el 1676. El quart són les anomenades empreses funerals, de les quals no ens consta la data de producció. Els emblemes fontanellans pertanyen a la segona etapa creativa del poeta, quan vivia exiliat al Rosselló. En acabar el setge de Barcelona, l'octubre de 1652, Fontanella es va veure obligat a abandonar la ciutat. Ho va fer comandant l'artilleria en l'acte de capitulació davant Joan Josep d'Àustria. L'autor havia tingut un paper militar molt destacat com a governador de l'artilleria, tal com hem demostrat en un estudi anterior. Vidu d'Helena Serra i pare d'un fill petit, Joan, desposseït dels seus béns, va marxar al Rosselló, on se li van concedir les propietats de Canet i de Perpinyà, confiscades a Jacint i Francesc Camp i Joan Ballaró, partidaris del rei espanyol. Al cap d'un temps, presumiblement el 1654, Fontanella es va casar amb Estàsia d'Ardena i Sebastida, amb la família de la qual havia tingut una estreta relació des de petit, sobretot amb els seus germans Francesc i Josep. I va tenir un fill, Josep. Però al cap de ben poc va tornar a enviudar i el 1657 va decidir ingressar al convent de predicadors de Perpinyà. Es va ordenar sacerdot el 1660 i entre 1671 i 1675 com a mínim va ser prior de la Sant Domènec. Progressivament va anar assolint papers importants de l'àmbit religiós com formar part d'una llista de possibles bisbes d'Elna l'any 1672 o predicar els sermons d'Advent i Quaresma, alternant amb els jesuïtes, a la catedral de Sant Joan entre 1674 i 1679. A l'àmbit acadèmic, durant aquests anys el poeta es va doctorar en teologia i va exercir de professor de dret canònic a la Universitat de Perpinyà. Aquest període biogràfic ha estat estudiat amb detall pel doctor Balsalobre. Una vegada establert el context, direm que es conserven més de 100 composicions de temàtica religiosa escrites durant l'etapa dominicana que han pervingut a través de pocs testimonis. De fet, la majoria de poemes religiosos apareixen només al manuscrit 68 de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, que anomenarem R, tot i que algun cas comptat es va enviar a Barcelona. És el cas de Vinc, Jesús meu, per rompre la cadena, que apareix a 12 testimonis, algunes rúbriques del qual constaten l'enviament des de Perpinyà a 26 d'abril de 1660. No ens consta que el Rosselló es creés una tradició manuscrita, que estaria restringida al Principat, com va apuntar fa uns anys Albert Rossich. L'escassa transmissió és, per tant, una característica de la majoria d'obra tardana que segueixen els emblemes. Com podem veure a la taula, el manuscrit de Ripoll inclou els quatre grups i el manuscrit 80 de la Biblioteca de Catalunya, que anomenarem B4, els tres primers. Els darrers estudis consideren el testimoni unitari R com una còpia d'una col·lecció poètica preparada pel mateix autor per a una destinatària especial, Maria Teresa Am. El manuscrit és de finals del segle XVII o començaments del XVIII. Eulàlia Miralles, en el seu estudi sobre la disposició dels textos a R, detalla com els emblemes de Sant Tomàs i Santa Rosa els trobem dins d'un bloc molt concret de temàtica religiosa, mentre que els emblemes de Joan de la Creu i alguns altres textos redactats inequívocament al Rosselló, com Vinc Jesús meu per rompre la cadena i el primer d'ells fou romà, apareixen fora d'aquest sector. Les empreses funerals també figuren en un espai a part, junt amb poesies datades majoritàriament a Perpinyà. B4, que és l'altre testimoni que reporta els emblemes, és un manuscrit de final del XVIII, intitulat Curiositat catalana o Recreo i Jardí del Parnàs. A més de Fontanella, conté composicions d'Eure, Garcia, de Gualbes o Massaners, entre d'altres. I Rubió el va situar entre els tres més importants que ens transmeten les obres del que anomena els poetes de l'escola castellana. Fontanella coneixia bé l'obra d'Orozco i el Xato. En una de les seves primeres obres, el panegíric per la mort de Pau Claris, de 1641, després del sonet Sepulta Curció en la caverna ombrosa, el poeta inicia la secció 3, dedicada a la lluna, amb l'exposició de les representacions d'aquests emblemistes. Diu: a la lluna, segon lluminar en dignitat el sol, primer en lloc els planetes. Salto un tros. Pinta Orozco sobre una elevadament altiva piràmide, com dèiem aquest matí, cenyida de llorers i palmes, plantes negades a la mortalitat i destinades a les eternes memòries. Pinta-la al Xato burlant les furies del detractador Cerbero. És una referència a l'únic emblema del llibre primer dels emblemes morales de Juan de Orozco i Covarrubias, publicat a Segovia l'any 1589 i reeditat el 1591 i el 1604. El gravat de la lluna és la capçalera i dedicatòria al seu oncle Diego de Covarrubias. Representa un eclipsi de lluna sobre una piràmide o obelisc sepulcral, guarnit amb palma i llorer. I pel que fa a Andrea el Xato, observem com el gos borda inútilment a la lluna, que fa el sort. El seu lladruc se l'emporta el vent. La influència del Xato va ser enorme i des que va aparèixer per primera vegada en llatí, es va difondre per tota Europa, tot implantant un model format per tres elements: el lema o inscriptio, la imatge o pictura, sovint simbòlica, i el text, generalment un poema breu, fusió perfecta d'art verbal i visual. Les primeres manifestacions del nou gènere en català apareixen en les versions de Pere Serafí, dels emblemes de Guillaume de la Perrière, a 1565. Marc Antoni Ortí n'inclou algun en forma de jeroglífics en el seu Siglo IV de la Conquista de València, de 1640. També podem mencionar l'Ateneu de Grandesa de Josep Romaguera, de 1681. Destaca, una mica abans, un conjunt nombrós d'emblemes festius de la Guerra dels Segadors. En aquest context de poesia i política, i citant Miralles, diu: és igualment obligat fer menció de l'ús d'un gènere mixt, l'emblemàtica, molt pertinent a l'hora de reflectir la situació que es vivia i de connectar amb el públic que es vol doctrinar. La convivència d'imatge i paraula, constituint un tàndem indestriable, és per naturalesa il·lustradora i exemplificadora del missatge ideològic que es busca transmetre. Els emblemes festius de caràcter religiós de Fontanella també busquen transmetre d'una manera efectiva. La disposició és sempre la mateixa. Primer el poeta fa una descripció sumària d'un gravat que no és el manuscrit. Segonament, introdueix el lema en llatí, la procedència del qual la majoria de vegades no hi és indicada. En tercer lloc, afegeix els versos moralitzants en català que comenten el lema. S'inscriuen dins la cultura religiosa de la imatge que pretenia apel·lar a les emocions i els sentits. L'objectiu de transmetre un missatge moral provoca una limitació i repetició dels temes, la imatge de la vila, la de la rosa, els quals giren exclusivament al voltant de les virtuts dels sants i del caràcter de les seves obres, la humilitat, la puresa del cor, la virtut fervorosa, l'amor vers Déu. Per títol, indiquem la rúbrica del manuscrit R, regularitzada ortogràficament, tant en aquests emblemes com en els que segueixen. Notem com Fontanella no utilitza la figura humana a les descripcions de l'escriptura, llevat de tres casos a les empreses fúnebres, com ha posat de manifest Bonaventura Ibars. Per exemple, el primer emblema diu: se pinta un cairó amb una vila lineada, en ell al·ludint Ezequiel, com podeu veure darrere. Notem com se substitueix el sant pel seu referent metafòric. Sant Tomàs de Villanueva es representa per una vila, atès el seu nom. La imatge de la vila dona peu per emprar referències bíbliques d'imatges santes en moltes de les composicions. En el cas dels emblemes per Santa Rosa, la referència iconogràfica metafòrica és naturalment una rosa.
nucli a partir del qual es genera l'enginy simbòlic i el camp semàntic dels versos, en què es creen metàfores florals o de l'àmbit de la natura. El 12 d'abril de 1671, el papa Clement X va declarar Isabel Flores de Oliva com a santa, anomenant-la Santa Rosa de Lima, la primera santa d'Amèrica. Clement IX l'havia beatificat poc abans, el 1668, al convent dominic de Santa Sabina a Roma. Clement IX va ser papa entre 1667 i 1669 i és el Sidus Olorum, estrella dels signes, de les profecies de Malaquies, a les que Fontanella fa al·lusió a l'emblema número 12. És aquest el segon que apareix en aquesta diapositiva. Una rosa circuïda de signes baix una estela, Sidus Olorum. Sant Joan de la Creu representa un ventall més ampli de motius iconogràfics. La creu, el cor, la corona d'or, l'àguila que mira el sol, el carro d'Elies i l'esbarzer ardent. La beatificació de Joan de la Creu fou el 25 de gener de 1675. Fontanella, a la rúbrica, fa una menció molt específica. Ho celebraren el 8 de març de 1676 a l'església dels Carmelites Descalços. Recordem que Joan de la Creu era carmelita descalç, com Teresa d'Àvila. I citem només que l'orde dels carmelites havia entrat als Països Catalans en fundar-se el convent de Perpinyà l'any 1265, un dels primers d'Europa. Tot i que no hem pogut documentar aquesta celebració en concret, m'agradaria citar un altre exemple de poesia efímera que he trobat en un article de Gras, continguda en els emblemes i jeroglífics amb què es guarnia el temple en la relació de les festes celebrades el 1675 en honor de Sant Joan de la Creu al convent de les Tereses de Barcelona, al carrer de Canuda. Todos estos tapices, así de las paredes como del tablado, se hermoseaban de poesías varias, en metros de sonetos y décimas, con las cuales se glosaban y ponderaban diferentes sucesos de la vida del santo y de jeroglíficos con quienes se manifestaban y glosaba el primer descalzo, coadjutor de la Reforma, y el nombre de Juan de la Cruz. El carácter de la letra era el más primoroso que se puede imaginar, y sobresalía mejor con la guarnición de aves de toda especie, hechas de un rasgo, que hermoseaban los márgenes que daban límites a las líneas. Si bien estos papeles no fueron vistos ni leídos de muchos por la repentina lluvia que cayó el primer día y obligó a sacarlos remojados. Només afegir que, havent rastrejat diferents llibres de relacions de festes barcelonines, convocatòries de certàmens, els anals de Feliu de la Penya corresponents a aquests anys, i no havent trobat resultat d'aquestes cerques, la recerca propera centrarà a continuació als arxius departamentals dels Pirineus Orientals. I ja per acabar, la funcionalitat, aquí tenim les empreses funerals, que és ja el quart grup dels conjunts que va escriure Fontanella. En aquest cas, la funcionalitat dels lemes és diferent en els emblemes festius i en els fúnebres. Si bé els primers focalitzen el concepte que la subscripció desenvolupa més endavant, a les empreses funerals el pes expressiu es concentra als lemes, donada l'absència d'epigrames. Aquí només n'hi ha 6, però n'hi ha 21 en realitat. Només indiquen el dibuix que havia d'anar-hi i seguidament transcriuen el lema en llatí o en italià, amb informacions incompletes sobre la seva procedència. Confirmen algunes de les preferències literàries de Fontanella: Virgili, Ovidi, Torquato Tasso i Estaci, segons Miró. He volgut presentar avui una visió de conjunt d'aquest treball en procés, situar la producció en el seu context. Les noves línies d'estudi inclouran necessàriament un treball acurat de les fonts i referències, així com l'establiment de les celebracions de les que formaren part, demostracions del poder religiós de llenguatge confluent, literatura, imatge i festa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Anna. Realment és una meravella aquesta jornada matinal, que ha estat més densa que cap de les altres, perquè hi ha hagut més participacions. Sé que teniu molta gana, perquè heu de recuperar forces per la sessió de la tarda i les que hem perdut aquest matí. Bé, això, que ha estat moltes gràcies a totes dues, com a les altres tres persones que han intervingut anteriorment. Teniu el torn de paraules ara tots els assistents. Respecte de les dues intervencions últimes que hem sentit. Tenim una? No,
perquè vaig...
Ah.
Només felicitar les dues comunicants que ho han fet molt bé i unes intervencions que em semblen molt, molt, molt interessants, almenys per mi. I volia preguntar a Arantxa. Clar, és molt interessant aquest tipus de fonts que utilitza i que ens ha explicat, perquè enriqueixen molt un discurs que és oficial, que d'altra banda és molt escuet, no? Molt senzill. Però em pregunto fins a quin punt són, és a dir, se'n troba, no? Suposo que el que tu has explicat és més l'excepció que la regla, o n'hi ha més i per tant podem tenir accés a més documents d'aquesta mena, o és una cosa molt excepcional el cas que tu ens has explicat avui. Això d'una banda. Tinc una altra pregunta per l'Anna, no sé si li faig ara i la deixo feta. Bueno, fent-nos una pregunta, simplement una observació. Veient el que explicava l'Anna i tenint en compte el que he explicat jo abans també, em sembla que ens trobem que la utilització del codi visual és una cosa compartida en diferents tipus de textos, en el cas de Fontanella, però és clar, partim de fonts diferents, no? En el cas dels emblemes em fa l'efecte que més aviat és el general dels gravats, mentre que jo abans parlava de bodegons. És a dir, sembla que venim de gèneres diferents, però em pregunto i torno al tema que treia abans, i per tant no faré una pregunta, simplement una reflexió en veu alta del que comentàvem abans amb la Cristina, fins a quin punt també, malgrat que les fonts són diferents, és a dir, bodegons per una banda, gravats per l'altre, els codis visuals, la càrrega semàntica dels elements representats és compartida. És a dir, que malgrat els concebem com a gèneres diferents, fins a quin punt més internament, més a nivell, un nivell més profund, el discurs simbòlic que vehiculen és compartit. És una reflexió que deixo així en l'aire.
Em sembla que no, Marc, perquè en el cas dels emblemes és realment molt, molt simbòlic. I en el cas de la pintura no sé si arriba a aquest grau de simbolisme. No sé. En el cas de... Tu m'expressaves entre els gravats i les pintures, no? Crec que els gravats tenen un percentatge molt més alt de simbolisme. No sé si això em podran ajudar més potser els especialistes en història de l'art.
Permeteu un segon. Abans ja m'ho sembla que parlava una mica més alt, però com que sóc una mica sord, no li he donat aquesta importància. Després em sap greu que no, jo també ho notava, però no tant.
Ara, m'escoltes?
Perdó, Arantxa.
Respecte de la pregunta de si hi ha més casos d'aquest, sí, molts més. El problema és que nosaltres utilitzem els termes memorialística o escriptura personal i és un terme un poc genèric, però per necessitat. Perquè escriptura personal hi ha de molts tipus. Hi ha diaris, hi ha llibres de família, hi ha textos més vinculats a una mena de crònica. Com són textos que no és que siguin desordenats, sinó que tenen unes característiques molt variables, els anomenem a tots escriptura personal. Ara, si n'hi ha més casos així, sí, i segurament si tu estàs interessat en un tema concret, pot ser en alguns casos sí i altres no, però l'escriptura personal al final és un poc les preocupacions o les coses que interessen a qui escriu. Per tant, si en aquest cas és un religiós, ell recull molts tipus de notícies, almenys la part que coneixem, perquè ja he dit que el manuscrit no està complet. Però sí que és de veres que es detecta que en els capítols que són de caire religiós, com és un món que ell controla a la perfecció, les descripcions i fins i tot l'extensió del text és molt major que en altres casos. Això no lleva que com és historiador, etc, etc, també hi ha altres temes que parla, que descriu i que inclou dades molt interessants, però sí, hi ha molts escrits personals que fins ara s'havien menystingut una mica per just per aquest grau de personalitat i que ara ens estan permetent conèixer moltes més dades d'unes notícies, d'una història que pensàvem que ja coneixíem per complet.
Perdona, només un segon. Que em sonava, no?, que fins fa relativament poc es tendia a dir que aquest tipus de documents eren més aviat escassos o no n'hi havia o no s'havien conservat, i celebro saber que no és així.
Giuseppe Grilli?
Sí, una cosa
el micro.
Les dues ponències, jo no tinc gaire costum de felicitar, regraciar, etc. Però a les dues ponències hi ha una paraula que surt a les dues, que és efímero o efímer. Bé, faig una pregunta, que és una pregunta a les dues ponents d'ara, però que és també una pregunta a tot el col·loqui. És a dir, hi ha un llibre de fa molt temps que té un títol que és Barroco efímero en València, no?, de Pilar Pedraza. Doncs potser tinc entès que el plantejament d'aquest llibre de fa tant de temps ha canviat, no?, i que ara la paraula efímer la feu servir també d'una altra manera. Ahir mateix les paraules d'Albert Rossich en presentar i del Pep Vila en presentar aquella petita mostra de gran interès, fins i tot amb referent aquest som paperet i després hi ha la realització, no? O sigui, hi ha un que no és tan efímer, per dir-ho així. Tinc com la sensació que hi ha hagut un temps que efímer volia dir que no és permanent, no? És a dir, sobretot en relació al suport, etc, etc. Una mica com hem considerat durant un temps l'art pobre, una cosa que és efímera perquè no dura en el temps, que és una categoria crítica bastant, per dir-ho així, no dic primària, però poc profunditzant en el caràcter intrínsec de l'obra. Sembla que ara això d'efímera està evolucionant cap, en canvi, una cosa que podria tenir a que veure amb la relació entre la individualitat, per dir-ho d'alguna manera, i la socialitat de l'objecte, no? del text, eh? Text pictòric, text escultòric, literari, etc, etc. Llavors em pregunto si ens interessa, tot plegats, fer una reflexió sobre aquest tema.
Uf, bona pregunta. A veure, en el cas de l'escriptura personal, hem de tenir en compte que l'escriptura personal, com per exemple el cas que jo he comentat avui, és com una evolució, per dir-ho d'una manera, l'escriptura privada naix dels llibres de família, dels llibres de conte, que en algun moment pensen que no sols han de registrar contes, sinó que els interessa registrar altres coses, de vegades d'àmbit familiar, comencen a ser una cosa familiar. I d'ahí és amb la intenció de superar el pas del temps. Què passa? Que mentre que els textos una mica més oficials ja tenen, com, per dir-ho d'una manera, una facilitat per a conservar-se, els escrits privats que van passant de mans en mans, de vegades passen a una altra biblioteca, tenen més probabilitat de perdre's. Aleshores, si va vinculat a un ús més privat o a un ús més social, no ho sé, perquè l'escriptura personal, tot i ser sobretot manuscrita, també tenia un àmbit de circulació, encara que fora diferent, o potser, no m'atreviria a dir més reduït, però sí diferent. Aleshores, no sé si ho vincularia exactament a que sigui una cosa més social o més privada. No ho sé.
No sé si puc replicar...
Per suposar.
Sí, jo voldria afegir un exemple personal, no? Posseix el diari de la intervenció o d'uns moments de la intervenció del meu avi a la Guerra Gran. I pel que sembla, diguem, els continguts... Bé, el meu avi era una cosa que era... no sé si existeix en català, un oficial de compliment, no? De compliment. És a dir, era un senyor que estava al comandament d'un regiment, però sense ser un militar de carrera. Era només perquè s'havien agafat la gent que tenia un grau, diguem, d'instrucció superior i si li havia encomanat un d'això. I això tenia també uns aspectes importants perquè, clar, aquesta gent no tenia llibertat i autonomia operativa, no? Com tenien la gent, diguem, de carrera, no? Però sí que tenien econòmica perquè en aquest aspecte pagaven el sou als soldats, no? Eren ells que pagaven el sou al soldat, que també establia... Bé, on vull anar a parar, aquí hi ha un llibre molt important, que es diu Un anno sull'altipiano, d'Emilio Lusso, del qual es va fer també una pel·lícula molt important, que es diu Uomini contro. Si algú té curiositat, tot això ara ho pot trobar a la xarxa, no? Vull dir que... Fins i tot la perspectiva, per dir-ho així, ideològico-política no era molt diferent. Llavors, jo em pregunto si sobre això ens interessa començar a reflexionar, no? M'enteneu per on vaig?
Fent un exemple recent per... Perdoneu. Anna.
No, perdona, perdona un segundo, me había pedido la palabra Verónica.
Sí, gràcies. Bueno, primer de tot felicitar a les dues comunicants perquè han estat molt clares i ha sigut dues xerrades molt interessants. La meva qüestió anava més relacionada amb el que deia la pregunta que ha fet el Marc a l'Arantxa, aquesta qüestió de el contrast entre el que ens queda de la memorialística i el que ens deixen les fonts històriques i les fonts la crònica elaborada per les institucions. I és un cas interessant, m'has fet pensar encara en l'àmbit eclesiàstic, però des de la perspectiva de les dones, que no s'ha tingut molt en compte perquè el treball s'està fent molt a poc de recuperar les fonts, editar-les i estudiar-les, és interessant perquè passa exactament al contrari. En el cas de les cròniques i els llibres de memòries que jo he estudiat, sobretot per a Perpinyà, el llibre de memòries de les Clarisses de Perpinyà, hi ha tres cròniques generades en ambients de guerres, quan les monges ixen del convent i tota aquesta qüestió. És interessant perquè elles fan el cas... es veu una operació contrària. Elles callen molta informació i a través de les fonts oficials hem de reconstruir el relat. És a dir, per exemple, les Clarisses de Perpinyà no expliquen tot aquest enfrontament polític que van tenir amb les autoritats franceses, després arran del Tractat dels Pirineus. Això ho hem de reconstruir a través de les fonts oficials. I amb tot això, una dominica que escriu un relat durant la Guerra de Successió i la comunitat s'ha d'agrupar amb una altra comunitat, i tot és una bassa d'oli, no passa res, no hi ha conflictes. Tot això generat en un ambient post-tridentí en què s'està intentant donar una imatge de pau, de bona concòrdia, etc. Tot això, per acabar la meva reflexió, és que també s'ha de posar en relació amb aquest component que tu no has explicitat, perquè òbviament no és el tipus de memorialística que estaves explicant, de la memòria personal també és important per crear una determinada identitat col·lectiva, identitat familiar, en el cas de llibres de família, però en el cas dels llibres de família conventuals o les cròniques conventuals, etc., també serveixen per crear una identitat, una determinada identitat i una determinada memòria que els esdevenidors recolliran. I d'ahí ve la gran varietat de tipus de memòria personal que ens ha arribat i que molt bé has apuntat tu. I ja està, gràcies.
Si puc contestar o... Bueno, com anem de temps? És que em sap greu que ens... Vale. A veure, diverses coses. Sí que és cert que en el meu cas les fonts m'ajuden moltes vegades a reconstruir xicotetes peces que no queden clares. En l'escriptura personal també hem de tindre en compte que els propis autors poden censurar-se certes coses que no volen que sàpiguen, i això jo crec que en Vila en alguns casos també passarà. El que passa és que de Vila hem de parlar amb molta prudència perquè no ens ha arribat el testimoni complet, i saber quines coses no ens han arribat, alguna la podem esbrinar però altres són molt difícils de saber. I a col·lació del que tu has dit, fa pocs dies, vull dir fa dos dies, em va arribar un manuscrit de descripció d'una part de la biblioteca de Jaume Ramon Vila, que es va conservar en un monestir, i la persona que està descrivint el que n'hi havia allà, que no la descriu completa, però descriu algunes coses, d'un dels manuscrits que jo intuïs que podria ser una còpia del dietari, el que diu per definir-ho és: finalmente, varias noticias, com un volum de notícies, que callen o truecan comúnmente los autores. Amb això crec que s'explica tot.
Ana Ortiz.
Sí, gracias. Bueno, yo también iba en ese sentido de cuál es la finalidad de este dietari de Jaume Vila. ¿Para quién lo escribe exactamente? Porque yo conozco el caso de un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional, en Madrid, de León Soto. Y por ejemplo, escribe, tiene apartados sobre su familia, el nacimiento de su hijo. Luego cuenta fiestas en las que él ha acudido, y cuando no ha acudido utiliza las fuentes oficiales para contarnos ese relato, y luego incluso lo continúa su hijo. Hay una noticia que es: ayer murió mi padre, continúo con este libro, con otro estilo completamente diferente, pero son tres generaciones las que utilizan el mismo volumen. Entonces yo no sé en este caso, y bueno, y en este caso de León Soto yo no sé cuál es la finalidad. Si es
un libro que pasa de una generación a otra, lo definimos como libro de familia. Luego los temas pueden ser... Y respecto de Vila, es que el destinatario exactamente es... Él no lo explicita, para empezar. Entonces es muy difícil saber a quién le escribe. Podemos tener diferentes hipótesis. Como es una persona de ámbito religioso, muy vinculado a instituciones, etc., por ahora vamos por la vía de que sería para ese sector religioso de la Seu de Barcelona, tal, donde sabemos que tenía vínculos. Pero, por ejemplo, también tiene un vínculo muy fuerte con un monasterio de Badalona, y también podría estar pensando en ellos. Puede tener más de un lector, a lo mejor muy relacionado con el ámbito religioso, pero también te digo que tiene entradas de cosas muy institucionales, como un capítulo hablando del rey que acaba de fallecer, y no le hace un buen traje. Quiero decir que el destinatario es una cosa que, si yo ahora te doy una respuesta contundente, te estoy mintiendo.
Cabe recordar que Jaume Ramon Vila tiene una filiación o una caída, una pendiente de historiador muy importante.
Sí, 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 totalmente.
Laia Miralles.
También cabe recordar que el tema de las fuentes en el dietario de Jaume Ramon Vila, las fuentes... Arantxa ahora acaba de publicar un artículo sobre esto. Es muy importante el uso que hace de crónicas oficiales, etcétera, etcétera, y copia relaciones, impresos efímeros, etcétera, etcétera, en el dietario. O sea que es un poco una combinación de las dos coses. Re, jo volia fer una... Més aviat volia lligar unes idees que tenia sentint-vos a parlar les dues. Heu parlat de dos àmbits diferents, les dues. Bueno, l'Anna no sé si ho ha explicitat, però jo aprofito per fer-li una pregunta. És a dir, tots els emblemes, hi ha una memòria que és pública i hi ha uns emblemes que són públics. Tots aquests emblemes de festes, etcètera, etcètera, eren emblemes que tenien una circulació, que es posaven al marc de les festes, etcètera, etcètera. Com la memòria pública, la memòria dels grans dietaris, els dietaris institucionals. Però després, moltes vegades quan pensem en gèneres, pensem d'una manera molt... És a dir, no pensem en funció del destinatari. És molt diferent una memòria privada, encara que sigui una memòria restringida a un espai limitat, una memòria pública. La memòria privada el que et deixa és aquestes expansions sobre, per exemple, l'olor que feia el bisbe de Barcelona. I segurament el to en què són tractades les notícies o fins i tot en què són construïts els textos és diferent. Això em sembla que ha quedat força clar amb el que has explicat, amb els exemples. Però jo una cosa que et volia preguntar, Anna, és tots els emblemes funerals a mi em semblen emblemes utilitaris, en el sentit que devien ser com una espècie de cromos. És a dir, els de Santa Rosa es presenten a les festes de canonització de Santa Rosa i els emblemes funerals tinc ben bé la sensació que és ara se m'ha mort algú, he de fer una missa, ara en faré servir uns i ara en faré servir uns altres. És a dir, en funció de quin és el personatge, doncs en col·loco uns o en col·loco uns altres. Perquè estan en un lloc del manuscrit una mica peregrí, allà al final, ben bé com a... Bueno, estan allà recollits. I no sé si t'has plantejat aquesta possibilitat o cap on va la cosa.
Sí, totalment. De fet, n'hi ha un que és el 15, que diu dos escuts, l'un amb les armes i l'altre amb la xifra del nom particular. Diu, sembla que les empreses no anaven destinades a ningú en concret, sinó que es podien adaptar inscrivint-hi el nom de qui sigui el mort. No? Sí, una mica era aquesta. Sí. Un sentit utilitari, totalment. No?
Són efímers perquè les fa servir, però no són tan efímers perquè les pot reutilitzar.
Exacte, i tant.
Serien reciclables, que sí. Està molt de moda, doncs és exactament
sí.
El mateix.
Sí, totalment d'acord.
Cristina?
Perdó. Bé, se m'acumulen també les idees i les felicitacions, també. I en relació a això que ara s'estava comentant, dels destinataris o l'ús no, d'aquest tipus de diari privat, és interessant això, no, que la imatge oficial del bisbe Llori sigui no, sumptuosa, imponent i tal, i aquí es permeti, bueno, o hi hagi un canal, per dir-ho així, d'una descripció una mica menys, diguéssim, de lluança. Clar. No? Aquesta olor que fa, doncs això, no?
Apartar... Res a veure amb la descripció que has fet de Santa
Maria. Exacte. Jo he fet la part, diguéssim, oficial de les coses, no? Sí. Però fins a quin punt et volia preguntar això. Creus que hi ha una certa... O aquests dietaris els podem situar en uns certs marges de l'oficialitat, podríem dir? O ja seria molt apuntar una certa dissidència dels fets? No, no? Això ja és molt... Això d'una banda i de l'altra, reprenent la pregunta... d'en Marc abans, que era interpel·lava els historiadors de l'art i clar, sent minoria, doncs jo no m'atreveixo a dir gaire cosa. I a més és una pregunta molt àmplia, no? És a dir, en el sentit de si es compartien els codis a l'època, literaris, visuals, això és molt complexa i precisament no? Tots ens agradaria saber fins a quin punt, per exemple, els emblemes de Fontanella, ell coneixia el Chiato, però fins a quin punt es coneixia el Chiato, no? Fins on arribava la difusió d'aquests emblemes o d'aquests llibres, això és molt difícil de comprovar, de saber. Evidentment que suposo que hi havia més confluències a l'època de les que ens pensem, no? Perquè se'ns han perdut moltes obres efímeres, estem veient això, les poesies morals que interpel·len amb la vista, amb l'oïda, estem oblidant, no oblidant, vosaltres segur que no oblideu, però les formes híbrides d'alfabetisme, no? És a dir, la gent que escoltava i un parlava, però tots acabaven sabent que allà deia allò, no? Tot això és tan complex que suposo que és impossible de contestar la pregunta que ens ha fet, no? Això, ja està.
Molt bé, que no, veure...
l'Arantxa, si tenia alguna cosa a dir, afegir sobre això,
els marges... És que em sap greu, si vols, ara de canviar.
D'acord.
Efectivament, de preguntes hi ha moltes. Tenim encara una última paraula donada al doctor Albert Rosich i amb aquesta paraula clourem aquesta sessió matinal perquè anem molt tard per l'hora de dinar i per recuperar temps de cares a la tarda. Albert.
Sí, no, era per reprendre el que plantejava en Josep Pegrelli sobre el concepte d'efímer, que efectivament és un concepte ambigu. Esclar, inicialment efímer és una cosa que no està pensada perquè duri, és una cosa perible. Uh-huh. I, contràriament al que és, per dir exemples ben diferents, mobles i immobles, un edifici, una pintura, una escultura, això està pensat, tant si és moble com immoble, està pensat perquè duri, no? En canvi, un carro triomfal, no? Per exemple, el llibre de la Pilar Pedraza, no? Els carros triomfals, un túmul funerari, una escenografia teatral. Això és efímer perquè no està pensat perquè duri. Com que no està pensat perquè duri, no hi ha la mateixa preocupació perquè els materials siguin sòlids, siguin... En fi, es puguin conservar, no? I aleshores aquí apareix un altre concepte. Les coses efímeres són coses fràgils, són coses petites, i ara hi ha un concepte que s'ha generalitzat, que són els objectes efemera, que són totes, són els petits impresos, recordatoris, felicitacions, i tendim a pensar que aquestes coses efímeres són coses petites, que no tenen, que a més a més poden durar molt de temps, perquè... Un cartell, per exemple, ara hi ha gent que col·lecciona cartells i els cartells es guarden en els llocs o els gravats, totes aquestes coses també tenien aquesta poca preocupació de cara al futur. Naturalment hi hauria cases intermèdies i tot això, no? Però diria que el terme es pot fer servir en tots sentits i que continua sent entenedor, no? De totes dues maneres, no? Però sí, és ambigu perquè es barreja la voluntat de pervivència amb la fragilitat del material amb què està construït. No? Suposo que era això, no?, el que plantejàvem.
Barroc, és a dir, nosaltres diem barroc efímer, difícil que diem classicisme efímer. Era això que anava una mica...
Com que tancarem la sessió, em sap greu, perquè anem molt tard. Com que continuem reunits, també a l'hora de dinar podem debatre aquestes últimes qüestions. Moltíssimes gràcies i fins a la tarda. Jo en tinc una pila de coses per...